Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dimecres i a les 11 i uns minuts hi ha cita amb Vinzeum i amb l'activitat que generen, que continua sent molta, malgrat les restriccions. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Vilafranca el Jordi Ferrer, conservador de Vinzeum. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també comptem amb el Ricard Pereira, president de Jazz Club Vilafranca, perquè aquest dissabte hi ha concert a Vinzeum. Ricard, bon dia.
Bon dia.
Hem començat justament fent un tastet d'aquest concert de dissabte a càrrec d'un saxofonista important, amb majúscules, com és l'Albert Cirera. Ens el presentes?
Sí, mira, tindrem el concert del grup de l'Albert Cirera, Albert Cirera i els tres tambors. És el concert que teníem programat pel mes de març d'aquest 2020.
Sembla que faci mil anys.
Sembla han passat moltes coses.
Sí, és veritat.
I res, teníem ganes, se'ns va posar entre seia i seia el concert aquest de l'Albert Cirera amb els tres tambors. Van treure un disc que és l'homenatge que ha fet l'Albert a... Bueno, l'homenatge, no sé si un homenatge, però és un disc inspirat en l'illa de Menorca, que es diu Sweet Salada. És un disc que va tot seguit, no hi ha talls de temes, però no es para entre tema i tema. És una suite directa de dalt a baix i era una de les obres que més ens va agradar quan va sortir fa ja té alguns anys, i ens vam posar a trucar a l'Albert, a dir vine a fer la suite salada a Vilafranca, que ens interessa molt. I després de tota una pandèmia i de tot això, dissabte, 8:45, Auditori de Vinzeum, allà els tindrem.
L'Albert Cirera ve acompanyat del seu quartet, aquests tres tambors, que evidentment, com escoltem, no són tambors.
No, la formació és l'Albert Cirera en els saxos, tenor, soprano i em sembla que flauta travessera. I aleshores vindrà el Marco Lohikari al contrabaix, que és un contrabaixista suec però que està fincat a Mallorca. Diria que ve Joan Monné al piano, que normalment la suite salada està gravada pel Marco Mezquida, però ell tenia compromisos i no ha pogut ser aquesta vegada. I a la bateria diria que ve ara t'ho diré, que no se m'ha marxat. M'ha marxat del cap.
Et tornarà, segur.
Sí, em tornarà. Te'l diré més tard.
Vinga.
I ells són els tres tambors. Porten un parell de discos editats i diuen que presentaran alguna cosa nova, també, el dissabte.
Sí? Provaran alguna cosa en
sí,
públic?
Sí, sí. És música jazz en quant a que hi ha improvisació.
Però és molt lírica.
Molt líric, no té res a veure amb l'època del swing i aquest jazz tan estil americà que estem acostumats, és una vessant més europea, potser, i això, no són tambors, hi ha de tot. Hi ha parts molt líriques, hi ha parts molt potents, molt anclades també en el free jazz. L'Albert Cirera és un dels referents nacionals, diria, i quan dic nacionals vull dir més enllà de Catalunya, inclús, dins de la música improvisada, de la improvisació lliure. Té un duo que es diu En Duot amb el Ramon Prats, que han estat treballant per tota Europa i més enllà. I res, tindrem a Vilafranca. Ell és d'Igualada, per cert.
Tot queda a la vegueria.
És molt vegueria tot, sí.
Escolta, el tambor que et faltava pot ser l'Òscar Domènech?
Òscar Domènech, d'Esparreguera. Sí.
Ens deies, ara feies al·lusió a aquest lirisme d'aquesta suite salada, I és que el jazz acaba sent un calaix de sastre, on hi cap una miqueta de tot, que permet tocar moltes tecles.
Sí, jo crec que hi ha una mala concepció a vegades, no? Quan diem jazz ens imaginem un quintet tocant una música molt concreta, inclús ens imaginem llocs on es fuma, no?
També,
i sí. I això ja ha canviat tot, ha canviat tot. Nosaltres intentem...
Ara es mengen catànies.
Correcte, mengem catànies via. Nosaltres intentem agafar el jazz com una paraula que, per no dir improvisació directament, no? I aquí ens hi cap molta música, molta més música de la que ens pensem. No és només swing, pot ser música llatina, pot ser música escandinava, que estan apretant molt fort els del nord. Ens hi entra tot. I ens agrada, precisament, a vegades buscar l'entremig. El concert que vam fer al setembre era aquest jazz més clàssic, vam fer un homenatge al músic americà Ahmad Jamal, i ara venim amb jazz totalment anclat aquí, ja et dic, músics de la zona, però que pensen una vessant més oberta, d'improvisació, diguem-ho així.
Tot i que ara escoltem aquesta suite tan lírica, l'Albert Cirera amb el seu saxo pot ser molt potent també, no?
Pot ser molt potent. Li hem vist fer coses que també a vegades sorprenen, no? De posar coses dintre del saxo, bufar-lo amb aigua, amb coses d'aquestes. És un home que juga amb moltes textures i ens agrada per això, perquè és anar a veure un concert de l'Albert no saps ben bé què pot passar.
De coses en passaran, això segur,
sí,
aquest
sí,
dissabte
sí.
A partir de 8:45 a l'Auditori de Vinzeum. Recorda'ns com ho hem de fer, amb quina antelació hem de venir, què
sí.
Toca fer donada la situació i com podem aconseguir aquesta entrada si encara no la tenim.
Correcte. Des del mes passat ja vam engegar una mica un protocol una mica diferent pels concerts. Recomanem a tothom qui vulgui venir que reservi les entrades a la web del Vinzeum, que és el nostre punt de venda d'entrades. Allà té tots els tipus d'entrades, tant pels socis, que és gratuïta, les entrades amb descompte i les entrades normals, que valen 12 euros, 12, 10 o socis gratuïta. I nosaltres obrim la taquilla una hora abans del concert. Normalment ho fèiem mitja hora, però ara ho fem una hora. A 8:15 ja obrirem la taquilla per evitar aglomeracions. Dins del concert hi ha butaques assignades, s'ha d'estar amb mascareta durant una hora, l'hora que dura el concert, i ja està, i la sortida la farem una mica esglaonada, però és concert segur i cultura segura.
Si tirés endavant aquest toc de queda, aquesta setmana hi ha molt de rum-rum al voltant, potser hauríeu de començar una miqueta abans, de 8:45?
No en sabem res encara. Estic pendent del mòbil a veure si toca Pedro Sánchez.
I et diu, reprogramam aquest concert de jazz.
Explicar-me com hem de fer els concerts de jazz al Vinzeum, però estarem atents a tot, estem atents a totes les normatives que surten, d'aforaments, de tot. Per tant, si ens diuen que hi ha un toc de queda i a les 10 s'ha d'estar a casa, doncs potser haurem de moure-ho mitja horeta. Nosaltres estarem atents i informarem via xarxes, via newsletters, via tot. Però tenim el convenciment de que el farem, aquest concert.
I el proper també.
I el proper també. El proper tenim el Dani Pérez Trio en col·laboració amb un trompetista que es diu Benet Palet. És el 21 de novembre, crec recordar, i és un dels discs que ens va agradar més de l'any passat, també, el del Dani Pérez Trio, que es diu Resumen. Són músics consagradíssims dins l'escena de Barcelona, Catalunya, David Mangual al contrabaix, Dani Pérez guitarra i David Xirgo bateria. I han gravat disc que sortirà en breu amb aquesta formació, amb el Benet Palet, i vindran a Vilafranca a estrenar-ho una mica.
I a banda del jazz, avui ens acompanya el Jordi Ferrer per parlar de donacions, de dipòsits que han anat arribant aquest 2020 tan atípic i diferent a Vinzeum. Us hi heu notat?
Bé, doncs, de fet, hem continuat la mateixa tendència que els últims anys. Vull dir, continuem tenint les mateixes donacions i dipòsits en número, més o menys, que l'any passat. fins i tot hem crescut una miqueta més, però bueno, això també depèn de... No és una cosa que sigui regular, sinó depèn també de moltes coses. Però bueno, diguem que si hem de mirar els números, la pandèmia en aquest cas no ens ha afectat. Ens al contrari, bueno, ens al contrari no, però vull dir que en el sentit de que fins i tot han tingut uns dipòsits i unes donacions potser més importants que potser alguna de l'any passat, fins i tot. Hem de pensar que fons d'ingressos, nosaltres diríem ingressos, no? No són els ingressos.
No parlem de diners,
no són, eh? No són calés. Són ingressos de col·leccions, de material patrimonial. En tenim tant per la banda de cultura material com del centre de documentació. Són documentació. De fet, tota la col·lecció del vi va creixent a mesura que van sortint noves publicacions, es van incorporant regularment al centre de documentació. Més algunes uns dipòsits importants, com precisament un que vam anar a buscar ahir, que era el de les impremtes vàries.
De Sant Sadurní.
De Sant Sadurní, que han fet... Van ser una empresa més que centenària ja, i que en el qual ens dipositen tots el seu fons documental i d'etiquetes.
Havien fet molt d'etiquetatge pel sector del cava.
I fan encara i internacionalment. I tenim les primeres de Codorniu, per exemple. O sigui, fan etiquetes de vi des de fa més de 100 anys. I en aquesta fase que estem nosaltres també, d'anar recuperant també tota aquesta idea del disseny, de l'etiqueta del vi també, pues ja entre la compra que vam fer l'any passat de la col·lecció Escuder, més el dipòsit Vàries, més altres dipòsits que anem tenint, doncs ara mateix tenim una col·lecció que ens espanta fins i tot a l'hora de poder...
Immensa.
De poder fer tot el registre, però abans ens sortirem. Per altra banda...
Amb quantes etiquetes o...
No, si t'he dit que hi ha
no
més,
sabeu.
Amb més de 100.000 etiquetes, seguríssim.
Ahir vau tornar més de 100.000
no,
etiquetes.
No. Ahir... Hi ha planxes litogràfiques, hi ha documentació de l'empresa, no només són etiquetes o planxes etiquetes, sinó també són documentació de l'empresa. Van venir, bueno, per dir-t'ho, amb quatre palets de material.
De material.
Vale, que ara s'ha de classificar, la Jordina ara mateix té els pèls de punta.
Se li gira feina.
Se li gira feina, però bueno, ens en sortirem, segur. I després, en tema de cultura material i de les reserves del Verger, ens ha arribat... Vàries coses interessants, tant en art com en arqueologia.
Explica.
A veure, d'art tenim un dipòsit de l'Eulàlia Vall-llosera, que l'any passat ja la Generalitat ja va adquirir i va dipositar al museu la seva obra Som un sol cos, però aquest any ella ens va fer el dipòsit d'una altra de les seves obres, que és el període, que teníem previst de poder incorporar aquest any dintre de fer una temporal, però bueno, ja, això sí que ens ha trinxat una mica, tot plegat. Però, bueno, són dues obres que tenim.
Com és aquesta obra? Heu hagut de desmuntar per dur-la fins aquí?
Sí, evidentment, perquè és un muntatge bastant interessant. De fet, ja estava encaixat i desmuntat. El que vam fer va ser anar a recollir on estava i portar-la als fons i revisar que estava tot i què falta i què s'ha d'actualitzar, perquè, clar, marc contemporani els muntatges... I com ella fa també moltes projeccions, doncs a vegades s'han d'actualitzar el material audiovisual o el projector, el que sigui.
Però, bueno. I deu venir amb instruccions pel dia que la
sí,
vulgueu
sí,
instal·lar, no?
No,
no és
que,
fàcil.
I que l'Eulàlia ens ajuda i ens ajudarà. Vull dir, molt bé, és molt interessant. És una mica aquesta entrada de nous aires, no? I d'algú d'art contemporani i de la zona i que té aquesta projecció internacional, no?
La deixa en dipòsit. Això vol dir... Sí. No vol dir que vagi a l'exposició permanent.
Bueno, els dipòsits poden ser moltes maneres. Poden ser a llarg termini o poden ser a curt termini. En principi, aquest dipòsit era per poder-la exhibir aquest any, però, bueno, i fins que no hi hagi un altre lloc on s'hagi d'exposar el que sigui, el podem tenir nosaltres en dipòsit.
I el dipòsit de la impremta Vàries, amb quins termes
bueno,
l'agafeu?
Aquest és fent càrrec del seu dipòsit, de la seva custòdia, de la seva classificació i de la seva posada, com tots els dipòsits, de posada a disposició pública per poder ser estudiada o treballar de cara a fer exposició, unes exposicions o tal.
Sine die o hi ha un termini?
Ara mateix no t'ho sabria dir perquè és la Jordina Scala que se n'encarrega més d'aquest aspecte, però del centre de documentació, però bueno, en principi els poden veure, però en principi no hi ha una, no hi ha un temps concret, vale? En aquest cas,
sí,
cada dipòsit
és un cas
diferent. També per la part d'art, per exemple, tenim un dipòsit de fet pels hereus de l'artista vilafranquí Joan Comas Pauses, quan ens han donat sis quadres, i bé, és una donació que ens fa molta il·lusió, en aquest cas és donació, i d'un autor vilafranquí que no era pintor professional, però bueno, el resultat tampoc no es nota, vull dir que no sigui professional, sinó que sobretot un aquarel·lista bastant destacat. I també, doncs, bueno, dintre d'arqueologia, per exemple, que és l'altre vessant del museu, que també funciona sovint i que té més moviment, i a part dels dipòsits de materials d'excavacions o de restes que han sortit de jaciments arqueològics excavats de manera científica, també ens ha arribat, precisament ahir, també vam anar a buscar...
Ahir vau estar enfeinats.
A Mediona, sí, exacte. Vam aprofitar bé el transport. I vam anar a Mediona perquè ens fan donació l'Associació d'Estudis Científics i Culturals de Mediona, tot un conjunt de materials que ha anat recollint el Josep Giral durant 60 anys de llocs on s'intervenia, es feia un camp, es rotorava un camp i sortien materials de l'exploració d'algunes coves, etc. Materials de jaciments molt interessants que fa molt de temps que tenen en custòdia i que finalment han vingut ja una part, i falta venir una altra part aquí a Vinceum per ser dipositats. Diem dipòsit, no una donació, perquè tot el que és material arqueològic que surt de jaciments arqueològics és propietat de la Generalitat, per tant, no podem acceptar com a, diguem, una donació al museu, sinó perquè no la considerem com a patrimoni propi del museu, sinó que és un patrimoni públic de la Generalitat. I nosaltres, com que tenim la categoria de museu dipositari d'arqueologia, doncs rebem aquest dipòsit, ja que la propietat passa a ser de la Generalitat, i bueno, amb les mateixes condicions que un dipòsit, o sigui, conservar-lo, documentar-lo i posar-lo al servei públic, tant ensenyar-lo amb el que poden ser exposicions, com també posar-lo al servei dels investigadors perquè puguin realitzar les seves recerques sobre aquests materials.
I quins elements hi ha en aquest fons?
A veure...
De tot i més.
Sí, sobretot és ceràmica mà, ceràmica torn, època ibèrica, del bronze neolític, sílex, molt de sílex, és una zona, a la zona de Mediona i la zona del riu de Villes també, de la qual també ens arriben molts materials, Antoni Freixas, que també és molt un gran col·laborador del museu. És un espai on hi ha molt de sílex, amb el qual hi ha moltes eines de sílex, però també hi ha restes de sílex que ens poden ajudar a entendre una mica el funcionament tecnològic de la prehistòria d'aquí. També tenim un altre dipòsit interessant, que és un dipòsit que, diguem, que anem rebent de mica en mica, que és el de la Societat Coral del Penedès, el Coro, que tenim un conveni amb ells, i de mica en mica doncs, nosaltres anem fent càrrec del que és el seu patrimoni, com a dipòsit.
El seu arxiu musical.
L'arxiu musical i el que són també objectes, perquè vols que no, amb una associació, gràcies a qui sigui, aquest som un país d'associacions de més de les que no et puguis imaginar, gràcies a tot. Doncs clar, es generen moltes coses, i una de les coses, clar, són objectes materials que a vegades no tens, les associacions no tenen capacitat de conservar-les totes en un mateix lloc. I llavors hem anat rebent coses, i l'últim que ens ha rebut, que hem rebut aquest any, ha sigut un harmònium.
Epa.
Per exemple, un harmònium, un antic harmònium, i també tota una col·lecció de medalles i premis, medallística, que s'han anat recollint, hi ha més de 100 medalles que han anat recollint durant tots aquests anys de bon funcionament de la Societat Coral. Aquestes també les hem rebut i també farem el mateix, documentar-les, conservar-les i posar-les a servei d'ells, bàsicament, com a propietaris dipositaris, que són els que més, i a través del públic, doncs, amb exposicions o amb recerca.
I relacionat amb el vi i la viticultura, alguna donació o algun fons?
També. Ens ha arribat diverses coses. Ens ha arribat, per exemple, una premsa de l'Ajuntament de Vilafranca. Aquestes premses que estaven amb exposició pública a les rotondes, places i tot això, que nosaltres aboguem perquè...
Ja fa anys que dieu que no és el seu espai, oi?
Si s'ha de fer una alegoria de la viticultura, està bé donar feina a artistes locals o no locals, és igual, artistes que facin una obra expressament per l'espai on anirà. Les eines etnogràfiques, més val que estiguin guardades sota sostre. Llavors, l'Ajuntament tenia aquesta premsa, una premsa de cargol de ferro amb un plat de premsa de pedra, i el també ha sigut dipositada al museu per conservar-la. I una altra donació de la senyora... de la Maria Jorba, que és de Castellolí.
La noia.
Ben a prop d'aquí, la noia, que ens ha donat una trepitjadora, una bomba manual circular i alguna altra eina. I una cosa ben curiosa, que és una ampolla de vi blanc Pinot d'agulla, un Royal Pinot Royal.
Per obrir,
de l'any 1949.
Ostres!
I és una mida, com us diria, 3 pams d'alçada.
Més que Magnum, eh?
És un botellón, eh? Sí.
Això ara va buscat.
Ara mateix, no sé si està prohibit o no està
ara
prohibit.
Ara va perseguit.
No sé si està perseguit, però tenim un botellón de Pinot Royal de l'any 49 que ens el va donar un senyor del Sant Boi de Llobregat. Moltes vegades, aquesta donació, per exemple, ve donada de... Venen a veure algú, ven visitar el museu, li agrada el museu, considera que som un bon lloc per poder dipositar una peça que té o un objecte que té, que potser o està en un racó o que no el té, creu que no està ben aprofitat, i és aquest cas. Ens va posar en contacte amb nosaltres quan va sortir de l'exposició i amb les companyes de recepció, i a partir d'aquí es va fer aquesta donació.
Apassionant, aquestes històries de donacions i de dipòsits que continuen arribant a Vinzeum. I anem acabant, tot recordant que aquest és l'últim cap de setmana per visitar Bacus.
Sí, Bacus se'n van uns quants dels amics de Bacus, l'exposició s'acaba, però aquesta setmana que ve retornaran cadascun d'ells a les seves llars, però molt contents d'haver-lo tingut per aquí a casa nostra. Alguna vegada també s'ha escapat, algun dia també s'ha escapat d'allà i ha fet de les seves, també ja ho sabem.
És entremaliat, oi?
És entremaliat, i sort d'això, i bueno, és una exposició que bueno, realment és d'una qualitat molt alta, i les peces espectaculars, i qui no l'hagi vist, afanyeu-vos, perquè aquest dia 25, aquest diumenge 25, s'acaba.
Jordi Ricart, gràcies per acompanyar-nos avui. Recordeu aquestes dues cites, últim cap de setmana per visitar Bacus i aquest dissabte al vespre Albert Cirera i els Tres Tambors amb la seva suite salada, que ara tornem a escoltar de nou a l'Auditori de Vinzeum. Gràcies, bona setmana.
Igualment, adeu.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us parla Laia Paretes. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Calafell adjudica 400.000 euros d'ajuts a l'economia local afectada per la Covid i obre una segona convocatòria de repesca. L'Ajuntament ha aprovat una partida de 397.191,75 euros en ajuts als sectors econòmics locals afectats per la pandèmia i, a més, ha obert una segona convocatòria de repesca perquè s'hi puguin tornar a presentar les empreses i autònoms que no han pogut aconseguir-ho en la primera. L'adjudicació d'aquests ajuts i la nova convocatòria han estat aprovades per unanimitat. Per al sector turístic s'han aprovat 42.000 euros, per al sector comercial 340.478, per als altres sectors 7.000, 7.000 euros i finalment 7.713,15 euros es destinen a establiments que participen en el portal de comerç electrònic local de calafellacasa.com. Amb la segona convocatòria, l'Ajuntament confia que les peticions descartades tinguin una nova oportunitat. Les obligacions legals hi seran, però per facilitar les coses l'Ajuntament ha baixat el percentatge de pèrdues del 70 al 50%. L'Escola Badruna de Sant Sadurní guanya el segon premi Escola Agricultura i Alimentació Ecològica. Educació Vital és el títol del projecte del centre sadurninenc que s'ha endut el segon premi de la 8a edició del Premi Escola Agricultura i Alimentació Ecològica. Es tracta d'un projecte que aplica la nova concepció de l'ensenyament seguint les tendències de la nova Escola 21 i les de les escoles del bosc europees. Consisteix a crear un espai natural amb bosc mediterrani, bosc de ribera, hort i matollar a partir d'un espai degradat del municipi on l'alumnat podrà aprendre habilitats, coneixements, experiències i vivències a través de la convivència intergeneracional i interescolar. És un projecte obert a la participació de molts alumnes de diversos centres amb molt de potencial de futur. Aquest premi forma part del programa de foment de la producció i l'alimentació ecològiques. Es tracta d'un premi creat per la Generalitat amb la participació dels departaments d'Agricultura, Educació, Territori, Sostenibilitat i Associació Vida Sana. Hi ha una plaga de bernat marbrejat a Vilafranca. Darrerament s'ha detectat en diversos punts de la vila la presència de l'insecte anomenat bernat marbrejat. Es tracta d'una espècie invasora procedent de l'Àsia i que pot afectar arbres fruiters i ornamentals i que ja està present en molts municipis catalans. En aquells punts de la ciutat on s'ha detectat, l'Ajuntament de Vilafranca està duent a terme tractaments químics puntuals, ja que no és recomanable, volem dir, repetir-los. Cal tenir en compte que amb l'arribada del fred aquests insectes tendeixen a refugiar-se en edificis, magatzems i cases. Es tracta d'un insecte inofensiu, ja que no produeix picades ni transmet malalties a les persones ni als animals, si bé desprèn una forta olor i desagradable quan es veu amenaçat. Per controlar aquesta plaga, recomana localitzar els focus de l'entrada de l'edifici, instal·lar mosquiteres a les finestres, no alliberar els insectes amb vida a l'exterior, no utilitzar insecticides domèstics perquè no són efectius, aspirar-los i submergir-los en aigua i sabó i cal avisar de la presència d'aquests insectes al Servei de Sanitat Vegetal, als Serveis Territorials de Barcelona o a l'Ajuntament de Vilafranca. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha donat a conèixer les bases de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort 2021. Amb el lema Llum en Art, la 37a mostra artística de Sant Raimon de Penyafort arrenca el seu procés tant en la categoria d'adults i de joves com en la infantil. Les obres es podran presentar del 9 al 17 de desembre i es mantenen les modalitats pintura, dibuix, escultura, ceràmica, fotografia i il·lustració digital. El 15 de gener es farà la inauguració simbòlica de la mostra a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro. El 28 de gener s'ha programat el lliurament de premis de la categoria infantil, només amb l'assistència de les persones guanyadores i un acompanyant, serà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro. I l'endemà, 29 de gener, a la mateixa hora i lloc es farà el lliurament de premis en la categoria juvenil i d'adults, amb el mateix sistema d'assistència i amb un aforament màxim de 40 persones.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I acabarem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres amb dues propostes culturals que tindran lloc aquest cap de setmana. La primera és el concert de l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, que aquest dissabte tocarà a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, per parlar-ne d'aquest concert que tindrà lloc el dissabte, en tenim el Xavi Blanc a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Bon dia. Ja heu començat els assajos o comencen demà?
Comencen demà. Estem acabant de polir cosetes i demà ens hi posem.
Bé, doncs, Xavi, per que els nostres oients sàpiguen una mica en què consistirà aquest concert, explica'ns tot plegat. És l'Orquestra Camerata, com bé deia la Sílvia, Ciutat de Reus, i heu preparat una cosa molt xula, tinc entès.
Bueno, hem triat la figura de Pau Casals, en primer lloc, bueno, toquem una obra que no es coneix molt. De fet, la versió que farem em sembla que s'ha tocat sol un cop abans, per tant, és pràcticament com si fos una estrena. És una obra, és un arranjament sobre un quartet que va fer Pau Casals, i l'interpretarem amb l'orquestra. Bueno, amb això ja... En principi això ja per nosaltres ja era important, i després ho hem farcit, per dir-ho d'alguna manera, amb Rossini i amb Shostakovich, dues obres, bueno, molt interessants per orquestra de corda. El Shostakovich és una de les obres més difícils, per tant per nosaltres també és una fita. I les tres obres van al voltant també de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, tenen totes a veure amb aquest fil conductor de la Segona Guerra Mundial.
Déu-n'hi-do. Tant de bo que no hi ha una altra guerra mundial.
Bueno, és que perquè... podria estar molta estona explicant-te.
Sí, sí, explica. Estem molt interessats en aquest tema, i més Pau Casals, que és un gran mestre, era un gran mestre.
Mira, nosaltres vam triar aquesta obra de Pau Casals, i llavors, com la figura de Pau Casals... amb els drets humans, amb les llibertats, va estar en contra de la guerra, doncs vam buscar farcir la resta d'obres amb obres que també tinguessin aquesta relació. Shostakovich va compondre la Chamber Symphony en 3 dies. Va anar a Dresde després de la guerra, va veure la ciutat absolutament desolada, destruïda, i li va crear tal impacte que en 3 dies va crear aquesta obra. I està dedicada a les víctimes de la guerra i del fascisme, per tant és una obra molt adient actualment. I després el Rossini, la seva obra va estar perduda pràcticament 150 anys, i no va ser fins després de les guerres que es va trobar la partitura a la biblioteca de Washington. Per tant, totes tenien una relació, i això ens lligava tot el menú aquest musical que us oferirem dissabte.
Déu-n'hi-do, interessant, i més en el context també que estem, que és molt, molt adequat, no? És el que deies, Xavier?
Sí, perquè estem quasi en guerra.
Sí.
amb aquests bitxos, i bueno, i hem de lluitar, i hem de fer coses, i hem de ser prepositius, i bueno, i tirar endavant, no?
Mm-hmm. Com han sigut els assajos amb la Covid, amb mesures de restricció?
Doncs, bueno, posant seny entre tots, doncs, bueno, el distanciament, dur la mascareta, els assajos, sobretot separar, la disposició de l'orquestra és diferent, s'amplia molt més, es redueixen músics. Bueno, és una mica, si posem seny una mica amb aquestes restriccions, doncs és fàcil fer-ho. Al mateix temps és difícil, perquè evidentment has de deixar alguns músics fora, perquè no podem fer grans produccions, però bueno, jo crec que amb prenent les mesures adequades, evidentment tots els auditoris, tots els teatres, i a mi em consta que el Pau Casals estan seguint estrictament totes les mesures, per tant 100% de seguretat, almenys amb la intenció. Després evidentment aquestes coses són bueno, no és que no se sap mai, no?, per on venen, però en principi sé que totes les administracions, i en concret el Pau Casals i l'orquestra, estem seguint tots els protocols perquè no hi hagi cap problema.
Sí, de fet van trigar en començar aquest temporada degut al tema de restriccions, aforament, que ha tornat un altre cop, però que en el cas de l'Auditori Pau Casals i els teatres del Vendrell, doncs sí que estan per sota del 50%, però bàsicament perquè no tenen més espais, no? Vosaltres com a orquestra és el primer concert que en feu, o ja porteu algun altre més?
Portem més concerts, però són de petit format, encara de més petit format. O sigui, una mica amb l'orquestra més ampliada, sí, és el primer que realitzem. Bé, en principi, bueno, l'orquestra és més gran, llavors sol el fet de reduir l'orquestra i ja pots distribuir els músics a l'escenari una mica més, amb molt més espai, llavors ja dona la sensació també de tranquil·litat.
Perquè, a veure, durant molt de temps hem parlat d'aquesta cultura segura i suposo que vosaltres també doncs, aposteu per aquesta cultura segura i que no sigui un problema perquè la gent vagi, és a dir, en cap moment, al contrari, jo crec que fins i tot es tenen més mesures que en qualsevol altre lloc, perquè entre la temperatura, el tema de mascaretes i tot plegat és força complicat.
Sí. Jo la veritat és que encara no he sentit que hi hagi cap contagi a un teatre. Sí que n'hem sentit als altres llocs, però en principi en teatres encara no hem sentit que hi hagi hagut cap problema. Per tant, això vol dir que les mesures i les normes s'estan seguint i que són llocs absolutament seguríssims. Llavors, nosaltres estem a favor de la cultura. Evidentment, la cultura segura sempre ho ha estat, però més ara. Però sobretot estem a favor de la cultura. Hem estat molt temps parats i ara necessitem que la gent també ens doni aquest apoio, que vinguin, que estiguin tranquils, que els músics som els primers que també ens podem contagiar, vull dir que entre tots hem de fer que la cultura també camini, però si no, al final ho tancarem tot i no pot ser.
A més, vosaltres sou músics professionals i viviu d'això. Heu tingut alguna mena d'ajut o no?
Ajuts? Bueno, alguns han aconseguit estar al paro, entre el paro, i els altres, molta gent s'ha quedat sense feina. No està tenint feina per treballar, per tant, està tirant dels estalvis. El que passa és que els estalvis també ja
s'esgoten.
Pràcticament portarem un any. I durant una època la cultura va estar molt bé a les xarxes, la gent ens va donar gràcies, no? Tots els que sortíem a fer cosetes per les xarxes, però necessitem que la gent vingui, perquè clar, no sol amb les xarxes no es menja.
No mengeu ni viviu, està molt bé com a aparador durant el temps que va durar aquest confinament.
Exacte.
Però heu de menjar i òbviament que la gent vagi als concerts.
Bueno, és que mira, un dels concerts que vam fer va vindre una persona i ens va agrair que pogués veure l'expressió de la gent i que la gent treia els seus sentiments a través de l'instrument. És que estem tan mancats actualment d'expressar allò que sentim, d'abraçar-nos i de tocar-nos, estem tan mancats que qualsevol cosa que sigui expressar el que tu sents és boníssim. Nosaltres la sensació que tenim quan, almenys personalment, quan toco és que estic traient tot el que no puc treure molts cops durant el dia. Per tant, no, jo crec que això també és bo pel públic.
Sí, perquè us veu com transmeteu, a més, li poseu un sentiment que en altres potser espectacles no es veu tant, però vosaltres li poseu un sentiment i també suposo que aquesta quarta paret que li diuen, el fet de vosaltres no veure al públic la seva expressió, us fa neguit o us incomoda o normalment ja no la veieu?
Aviam, sí que veus cares normalment, el que passa és que també hi ha unes sensacions a les sales, hi ha dies que estàs tocant el concert i tu saps que hi ha una sensació boníssima a la sala, pel silenci, per com respires, i això vagis tapat amb mascareta o sense mascareta també ho pots arribar a sentir. Evidentment, tot el que sigui visual i que ens vegem les cares i que ens vegem les nostres expressions sempre, evidentment, és més bonic, és més fàcil, és més agraït, però
més gratificant,
bueno, hem d'aconseguir.
No,
diguem, Peta.
Més gratificant, no, Xavier?
Molt més, però bueno, és el que tenim i tenim altres mecanismes per expressar tot això i un d'ells és la música.
Doncs Xavier Blanc, moltíssimes gràcies, desitgem que aquest concert sigui tot un èxit i us esperem aviat per aquí de nou.
Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem al concert.
Ens veiem al concert. Moltíssimes gràcies per tot.
Adéu. Molt bé, bon dia. Adéu.
I la segona proposta d'aquesta gent del detall ens ve de Torrelavit i per això ens n'anem fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Eli, explica'ns.
Doncs efectivament, la segona proposta d'aquesta gent del detall d'avui ens arriba des de Torrelavit i es tracta de la 14a marató fotogràfica que es durà a terme aquest mateix diumenge. En parlem tot seguit amb la Teresa Mateu, ella és la regidora d'Educació, Sanitat, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Torrelavit, que ens acompanya ja a l'altra banda del fil telefònic. Teresa, molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia, Eli, molt bé.
Abans de començar a parlar d'aquesta 14a edició, no sé si les darreres restriccions per la Covid-19 us han obligat a variar gaire aquesta cita.
Doncs sí, l'hem hagut de variar una miqueta, però la mantenim. Llavors, el que hem variat és que inicialment fèiem les inscripcions presencials el mateix diumenge, i el que hem modificat ara és que totes les inscripcions les fem via online i llavors hem posat unes certes avantatges, perquè en les altres edicions de la Marató només era pel dematí, el diumenge al dematí quedava restringit amb un horari doncs, de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. I ara, doncs, davant d'una desavantatge, doncs, posem bona cara i posem un avantatge, que és que deixem tot el diumenge fins a les 12 de la nit per poder fer les fotografies i així doncs, també ampliem poder tenir fotografies amb el sol i de dia, però també de nit, que també és una opció que fins ara no teníem.
Després anirem repassant totes i cadascuna d'aquestes novetats i de tot el que ha de tenir en compte tota aquella gent que vulgui participar, però Teresa, suposo que també aquests darrers dies, abans de diumenge, darrers preparatius, com van una miqueta els nervis previs, tot i que és la 14a edició i ja ha estat molt apamat tot, suposo que sempre hi ha alguna cosa, no?, d'última hora.
Sí, sobretot tenir tots els detalls acabats de concretar i que la gent se senti còmoda i se senti a gust podent passejar doncs, bueno, per tot Torrelavit i pugui fer les fotografies doncs, amb la màxima comoditat i seguretat possible.
Una manera també de treure no, aquest turisme de proximitat, per dir-ho d'alguna manera, aquesta gent de la contornada que s'hi pugui apropar a Torrelavit per conèixer el territori ja de passada, no, per fer aquestes fotografies i participar d'aquesta 14a edició de la Marató.
Exacte. No només estem, en aquest sentit estem molt, molt contents perquè hi ha edicions passades, no només és gent d'aquí la contornada, és a dir, de la comarca del Penedès, sinó que ens hem trobat inscripcions de gent de la comarca de l'Anoia, del Garraf, del Baix Llobregat, inclús dels diferents vallesos. Vull dir que realment les xarxes socials ens ofereixen la possibilitat d'arribar i d'apropar-nos a molta més gent. I aquest any, doncs, en aquest sentit, encara més, perquè totes les inscripcions es fan via online i tota la comunicació també via xarxes socials.
Ara comentaves que en edicions anteriors heu tingut públic de fora de la nostra comarca, públic de Vallesos, de Baix Llobregat, de l'Anoia. No sé si amb les restriccions actuals degut a la Covid-19 això fa una mica de por degut també a que es limita la mobilitat. S'ha dit, no?, i s'ha repetit molt que limitem la mobilitat al màxim possible. No sé si això us fa patir una mica.
Ens fa patir una mica, però en principi el que puc dir és que ara en aquests moments ja tenim unes 100 persones inscrites. Vull dir que també ens ha sorprès bastant, no?, que veiem realment que és un certamen madur, que funciona molt bé i que agrada moltíssim a tots els professionals i aficionats al món de la fotografia. I en aquest sentit doncs, veig que la gent és molt valenta i, a més, no només es pot gaudir de l'entorn, sinó que tota l'activitat es fa a l'exterior i, per tant, compatible amb totes les restriccions que hi puguin haver en temes de Covid. Esperem que totes les 100 persones que ara per ara estan inscrites doncs puguin venir totes. Això també ens fa veure doncs, que haurem de prendre algunes mesures doncs, perquè aquestes 100 persones doncs, no es concentrin totes juntes a la mateixa hora, però ho estem revisant, sí.
Hem fet una petita pinzellada de com serà aquesta 14a edició, però si et sembla, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i que poder no ha gaudit de les 13 edicions anteriors o que no sàpiga ben bé com és aquesta marató fotogràfica, Teresa, com els hi podem explicar?
Doncs mira, jo diria que l'esperit i l'ànima de la marató fotogràfica la va iniciar un veí d'aquí de Torrelavit, el Jaume Domena, que ell és l'impulsor i el promotor d'aquesta marató. I com ell és un apassionat de la fotografia, i com ell crec que són totes les persones que venen a participar en aquest certamen, en aquest concurs de la marató fotogràfica de Torrelavit. Apassionats de la fotografia, que volen passar un dia agradable, en un entorn molt agradable, amb molt de potencial per fer unes bones i unes bones fotografies i a gaudir d'un diumenge en un entorn com un poble de Torrelavit que té doncs el seu encant personal i molts racons per poder exprimir al màxim la imaginació de totes aquestes persones.
Inscripcions ja a punt, ja s'estan fent a través del web www.mftorrelavit.com i fins al mateix dia diumenge, fins al mateix dia de la marató. I si et sembla, Teresa, repassem una mica els premis per tots aquells que encara no els hi hagi entrat el cuquet, doncs poder amb els premis s'acaben de decidir.
Exacte. Bàsicament establim el concurs en dues categories, una d'infantil, que és fins als 14 anys, i una d'adults. I després, a part d'això, també hi ha la modalitat d'Instagram que està oberta a tothom. Clar, això fa que no només vingui una persona, sinó que inclús moltes vegades tenim grups familiars, venen els pares i també venen els fills. Llavors, amb aquestes fotografies, nosaltres ho distribuïm en diferents premis. És a dir, el mateix dia que s'inicia a les 9 del matí la marató fotogràfica, pues a la zona del Casal de Cultura, es publiquen els tres temes que s'ha de fer la fotografia. Imaginació al poder, en alguns, i d'altres és un indret molt concret i molt precís. Llavors, s'estableix un únic premi de 100 euros per cadascun d'aquests tres temes del concurs. És a dir, cada fotografia d'aquests tres temes té un premi de 100 euros. I llavors també s'estableix un premi de 300 euros per a la millor sèrie de les tres fotografies. Val? Llavors, això per el que és la categoria dels adults. En el que és la categoria infantil, el que fem és una càmera fotogràfica digital per als més menuts. I a part d'això, també fem un premi especial per als concursants locals. Val? És a dir, no només és específic per la gent doncs, que hem comentat que vindria doncs, de les altres, de tota la comarca i les altres comarques, sinó que també hi ha un premi específic doncs, per la gent de Torrelavit, que també n'hi ha molts d'apassionats de la fotografia i que puguin participar. I es estableix de la mateixa manera, sobretot pel públic infantil, que també té la seva càmera digital, i pels adults doncs, tenen el premi especial de 150 euros, el que és el concursant local. I llavors, amb la modalitat d'Instagram, que l'hem posat fa poquets anys, però en vistes doncs, que és una xarxa social que funciona molt bé, doncs també tenim assignats tres millors premis de 100, de 60 i de 40 euros respectivament, a les tres millors fotografies, val? És a dir, primer, segon i tercer premi. Vull dir que la varietat és diversa i és accessible a tothom que ens porti aquestes fotografies.
Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta és la 14a edició, després de 13 edicions exitoses a partir d'aquesta iniciativa del Jaume Domènech, que és una aposta claríssima de l'Ajuntament.
Sí, i tant. I tant com sí. És una aposta claríssima de l'Ajuntament perquè creiem que és una forma molt interessant de promocionar el poble de Torrelavit, de promocionar el seu entorn i de promocionar també l'enoturisme i la comarca del Penedès, mitjançant unes imatges que després es pengen totes a la pàgina web i que estan accessibles a totes les persones que les vulguin veure.
Ens acomiadem ja. Abans volem convidar tothom a participar en aquesta 14a edició de la Marató Fotogràfica de Torrelavit i recordem que trobareu les bases, tota la informació i que us podeu inscriure a www.mftorrelavit.com. Teresa, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Avui ha estat un dia intens, aquest dimecres 21 d'octubre. Hem començat parlant de vins dolços i hem acabat amb aquest parell de propostes per al cap de setmana, dues propostes culturals, aquesta marató fotogràfica i el concert de l'orquestra Camerata 21. Entremig hi han hagut moltes coses i eclèctiques, com sempre. Demà ens retrobem de 9 a 12 amb més. Gràcies i bon dimecres.